Segueix-nos també a les xarxes socials. facebook.com/almatiaradiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @almatideradiosabadell.
Criança vai, criança vem, dentro de mim, no além. Eu vejo o sol, eu vejo o fim.
Ara posem el focus en el viatge de 6 germans ucraïnesos fins al Vallès. I és que dimarts que ve, 26 d'abril, s'estrena a TV3 el Sense Ficció, Fugir, del documentalista sabadellenc Fèlix Colomer. Amb aquest llargmetratge ens podrem endinsar en la fugida de la guerra del Sasha, el Vitali, el Ruslan, el Denis, l'Artion i la Lona, tres dels quals ja coneixien Catalunya. Entrarem a les seves vides, també en el viatge, les seves emocions, l'arribada i tota l'experiència que estan vivint aquí. Avui rebem el Fèlix Colomer, documentalista, perquè ens parli de la història d'aquests germans i també de com ha anat la gravació d'aquest documental. Bon dia, Fèlix.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per venir fins aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, benvingut.
Merci.
Primer de tot, com et ve la idea de gravar aquest documental? Quan apareix?
Doncs va ser super precipitada, super boja i zero pensada, perquè jo havia acabat un documental que havia estat 7 mesos fent, una sèrie documental, el divendres 4 de març, i llavors tenia 3 setmanes com per descansar fins a empalmar amb el nou projecte que tenia. Però em vaig enterar d'aquesta història i just l'endemà, el dissabte 5 de març, m'entero d'aquesta història, de que una ONG que es diu Tano portarà 100 nens, els traurà ràpidament d'Ucraïna, de Nicopol, amb el poble que porten treballant des de fa 20 anys, per fer-los, bueno, perquè no siguin possibles víctimes de la guerra, i que això es farà immediatament. I llavors, aquest mateix dia, que m'entero d'això, agafo un avió cap a Polònia, parlo amb l'ONG, i me'n vaig cap a la frontera, i de fet sóc el primer en trobar-me'ls, i de fet em converteixo una mica també en la persona que ha de gestionar per quina frontera entren ells, acabo fent les trucades, passo tot un dia en camp de refugiats, i finalment els trobem, i gravo sobre la marxa, i mentre estic viatjant vaig pensant, mentre miro si la càmera ho té tot, si agafa les bateries que toca, ja estic a l'aeroport i tal, jo sol, evidentment, quina serà la història, amb què la vull enfocar, i decideixo que la història l'enfocaré amb la història d'aquests 6 germans, que un d'ells és el Sasha, que el conec molt, perquè el meu primer documental que vaig fer el 2014 és sobre la seva vida. Mm-hmm. I és sobre la seva vida perquè el Sasha és el meu cosí. Ell ve amb una família d'acollida des que té 5 anys, ara en té 16, i llavors és el meu cosí els Nadals i els estius, no? I llavors vaig fer aquest primer documental, que va, bueno, es va estrenar a molts llocs i això, i sempre havia tingut les ganes jo de fer una segona part de Sasha. No m'esperava que fos d'aquesta manera tan precipitada i en aquests fets tan excepcionals. I ara la diferència és que el protagonista no només és el Sasha, sinó tots els germans. I la pel·lícula tracta de... És com una road movie, no?, d'aquest viatge de 5 dies... amb autocar, amb parades d'hotels, a restaurants, etc, de com d'aquests 6 germans, sobretot ens centrem en 5, com fugen de la guerra, com parlen de la seva mare que l'han hagut de deixar allà, hi ha una germana petita que acaba de néixer, en total són 7 germans, i a més com afronten arribar a Catalunya, que pels grans ja és una terra d'acollida des de fa molts anys, però pels petits és la primera vegada que venen, llavors els grans ajuden els petits, els hi donen consells, els ensenyen a parlar català, cançons, etc, perquè un cop arribin s'adaptin el més bé possible. I la pel·lícula dura una mica més i també arriba fins a aquests primers dies d'adaptació a Catalunya, dels més petits, i de tornar, seguir endavant amb la seva vida dels més grans, i alhora amb aquest neguit que tenen, no?, de que la mare segueix a Ucraïna, tot i que per sort el poble on viu la mare no han entrat els russos.
Tu viatges fins a la frontera, arribes a entrar a Ucraïna o et quedes a la frontera on els reps?
Estic a Ucraïna 10 minuts, que això és una anècdota bastant divertida, perquè bueno, jo anava amb una voluntària que em va portar fins a la frontera amb el seu cotxe, i ella va considerar que havíem d'entrar sí o sí, que havíem d'intentar arribar amb els nens, perquè els nens estaven a l'altra banda fent cua durant 6 hores. O sigui, van venir amb autocar, van baixar des del seu poble, que està a l'est, justament, o sigui, van creuar tot Ucraïna durant un dia. Llavors...
Perdona, entenc que els 6 nens sols?
No. Ah. Amb els 100... Són 100 nens.
Amb tot el grup de tant?
Els 100 nens amb 5 monitores, sí.
D'acord.
5 monitores ucraïneses. I després, a l'altra banda, els esperaven 2 autocars i feien el canvi d'autocars. Per fer el canvi d'autocars, però baixaven a peu a la frontera. I va ser un moment, de fet, jo és l'únic moment de lo que jo vaig viure, que va ser molt poc comparat amb qualsevol persona que va allà, no? I entra dins d'Ucraïna, de veritat, que em va fer molta pena, perquè era tot militaritzat i la gent era entre les 12 i les 4 de la nit, aquests nens van estar allà morts de fred, a menys sota zero, esperant, fent una cua lentíssima, que no avançava gens. Llavors vam decidir entrar per allà estar amb ells, que em veiessin, que estiguessin tranquils, dir-los que els autocars estaven a les altres bandes, però va ser una decisió molt dolenta, perquè em van tenir retingut. Van començar a dir, però tu qui ets? Ets ben bé periodista, no sé què, però ets molt jove i per què vols entrar? Dic, no, els explicava que a l'altra banda hi ha uns nens i així ja començo a gravar la història de com creuen la frontera i marxen cap a Catalunya i bueno, em van portar en un quartelillo i tot, i va ser molt bo i molt curiós justament perquè no es creien que jo fes documentals i això. Llavors em va dir que com ho podia mostrar? Dic, bueno, vés a Google i busca alguna cosa. I van posar a Google el meu nom, al mòbil, una soldada. I justament va trobar, el primer que va trobar era una entrevista que m'havien fet a la televisió de Sabadell.
Ostres!
I es va obrir, que els hi vull explicar, encara tinc pendent explicar-los, i es va obrir de l'anterior documental de Vitals, i es va obrir allà i van dir, oh, llavors al contrari, ets molt famós perquè surts a la tele i
passa,
tal.
Passa.
Llavors cap problema. Però vam arribar, llavors ells s'havien creuat, bueno, i vam acabar, doncs, res, tant 10 minuts i tornant un altre cop perquè ens havíem com creuat, mentre nosaltres vam estar una hora per intentar passar. Llavors vaig estar 10 minuts a Ucraïna i no, a mi m'hagués agradat començar des del seu poble tot el viatge, però quan jo vaig decidir que volia anar cap allà, ells estaven venint, llavors just era trobar-nos. A mi m'hagués agradat creuar, tot i que realment hagués sigut segurament perillós, hauria parlat amb la meva parella.
Per tant, el documental comença quan ells ja han creuat, diguéssim, la frontera i seria aquest viatge amb autocar
creuant tota Europa,
amb l'ONG Tano fins aquí.
Sí, des de Polònia fins a Catalunya i després segueix a l'inici de Catalunya i la idea és que això sigui una primera part per després fer una segona part que es diria Tornar, que seria seguim veient aquesta integració a Catalunya de tots aquests nens fins a que acaba la guerra, tornen al seu país, es reuneixen amb la mare que troben tant a faltar, i això per mi seria com poder concluir, no?, aquestes dues parts. De fet, jo segueixo gravant, tot i que evidentment ja no és pel documental de dimarts, però perquè vull fer aquesta segona part, que crec que és el que acabaria de donar com un empac a tot.
Ja ho comentaves abans, tu ja coneixies alguns d'aquests germans, vas fer aquest documental el 2016 sobre el Sasha. Com va ser el retrobament?
Sí, clar, o sigui, però jo els conec de cada... O sigui, ells venen cada estiu, cada hivern, segueixen venint.
Sí.
L'únic que ara no tocava que vinguessin, i els han tret abans d'hora, no? I els petits els han portat per primera vegada, llavors jo el Sasha...
L'has anat veient,
diguéssim. Sempre, però sí que realment, quan ens vam trobar a la frontera, ells no tenien ni idea que jo anava allà. Bueno, de fet, jo el mateix matí no sabia que anava allà. Llavors, clar, quan em van veure, el Sasha, sobretot, que és el meu cosí, no? Fèlix, tal, allà a les 3 de la nit, al mig, en ple de soldats de banda i banda, fent-nos una abraçada... I els altres també em coneixen, sobretot els que han vingut aquí, els germans grans, i els petits no se'n recordaven de mi, perquè els petits jo només els havia vist quan vaig anar a gravar a Ucraïna el 2015, que tenien 2 anys aleshores, i ara en tenen 8, però ara jo els considero com, no com els meus germans, però quasi, o sigui, els hi tinc un carinyo increïble, estic en contacte amb totes les famílies d'acollida, perquè quan venen aquí, cadascú va amb una família d'acollida diferent, són 6 famílies, i els hi tinc un carinyo enorme, i amb la mare seva biològica també parlem per Instagram, de vegades només amb emoticones, no?, perquè ella parla rus i jo no l'entenc, però, no sé, formen una mica ja part de la meva família.
I el procés de gravació, com l'hem d'imaginar? O sigui, tu sola amb la càmera dins de l'autocar anar gravant, doncs, això, les seves converses, les seves reflexions, les parades que fèieu...
Sí, va ser molt sobre la marxa, però tota l'estona jo estava intentant pensar, no?, quina era la història, quina era la intenció, quin era el guió que es anava muntant sobre la marxa, i ràpidament vaig tenir molt clar que la història era aquesta, no?, una història de fraternitat, de 6 germans, on els germans grans consolen els petits, i una història de converses i una road movie. O sigui, mentre anem avançant cap a un lloc desconegut pels petits, els grans ens tranquil·litzen, però alhora no oblidem que venim d'on venim i que la nostra mare s'ha quedat allà. I llavors tota l'estona, doncs, buscava situacions d'aquesta manera, no?, doncs els feia parlar sobre alguns temes, els feia jugar alguns jocs i els hi donava com inputs, no?, després coses que passen, però jo també proposava moltes coses, i després un cop comencen, evidentment, passa el que passa, sí, i a més, que no sé ni què està passant, perquè quasi tot és en rus, llavors jo tenia la sort d'un documental d'aquest tipus, normalment has d'anar amb un traductor, però jo, com que el Sasha i el Vitali parlen català, els grans, doncs jo, per exemple, els deia, digueu-li als petits, no?, Sasha, ajuda'm a dir-li als teus germans petits que parlin sobre aquest tema, i ell s'anava a jugar amb els seus col·legues. I llavors em quedava gravant els 2 nens
sense
durant 20
deien.
Minuts... I xerraven. I després ara, quan finalment ho hem tingut traduït, realment veus que són una família on cadascun dels nens tenen una no sé, una profunditat emocional, una maduresa, però alhora de cop poden ser nens i jugar i passar-s'ho bé, que no és habitual. Clar, aquí et quedes flipant, no? Perquè veus dos nens de 8 anys parlant dels presidents, del ser el Putin, el Zelensky, no sé què, primer, com aquí cap nen de 8 anys sap com es diu el president del seu país, però a més de les guerres, del que han vist, miren vídeos que, on han vist salvatjades increïbles que aquí, no? Un bon pare de família pues, ho prohibiria de fer, no? Però allà és... Ho tenen supernormalitzat i aquesta naturalitat és la que jo crec que es transmet al documental.
Ah, si et sembla, escoltem un fragment del tràiler que ja es pot veure d'aquest documental Fugir.
Тебе нравится чечевица, которую приготовила Ева?
T'he trobat molt a faltar. Pensem molt en tu.
Oh, ja el tenim aquí.
Però tinc una pena que la meva mare no pugui estar allà. Una pena.
Almenys 23 persones han mort en els bombardejos d'una escola i un centre cultural per part de l'exèrcit rus.
Да, мама, мне не разрешают смотреть новости, я нажму на душу, чтобы вдруг маму предупредить, если не пошел.
Крайне ничего не случится, ну, пап. Мама!
Aquí podem escoltar alguns d'aquests elements que deies, eh? D'una banda, això, els nens parlant en ucraïnès, per tant, no, que tu gravaves sense saber ben bé què estaven dient, però també algunes reflexions, està subtitulat el tràiler, la germana deia això, no? M'han dit que no miri les notícies, però jo les miro igualment, i té un germà, que potser no sé quants anys tenen, potser 4 o 5 anys, que li diu, va, tranquil·la, que tot anirà bé. I clar, se't queda el cos de pedra,
sí.
Un nen tan petit no tingui aquesta capacitat emocional de, no, acompanyar la seva germana perquè no pateixi tot plegat.
I la germana el que està dient no és només que està patint, aquí està dient, jo miro les notícies des de Catalunya per avisar la meva mare si ve que algú, no? O sigui, no només em preocupo, sinó em faig de responsable i em faig de mare de la meva mare, tenim 8 anys, la Lona, i l'avisaré si veig que hi ha hagut una bomba a prop de casa, jo li vull explicar, no? I el seu germà bessó, de també 8 anys, li diu... tranquil·la, que no passarà res, no? O sigui, tota l'estona, com aquesta unió de germans, jo crec que és molt més salvatge que segurament la que tenim aquí amb els nostres germans.
Com ha estat? O sigui, has estat 5 dies durant el viatge i després aquí a Catalunya, quant de temps més gravant per fer aquest documental?
Sí, jo crec que en total potser han sigut entre 15 i 20 dies, comptant els 5 del viatge, i després aquí doncs, he gravat escenes com la primera vegada que, no, que el nen petit, per exemple, doncs, arriba a casa, just quan el van recollir, no? La seva família nova, que no saben res, no saben comunicar. Ara sentíem aquí una part del traductor que posen al mòbil, no? I es parlen i després li posen amb ell perquè aviam si es poden comunicar d'alguna manera. Perquè, clar, imagina't un nen petit que arriba aquí amb una família que no coneix de res, unes costums que no coneix de res, un menjar diferent, sobretot amb un idioma diferent, i separat amb els seus germans, amb els que ha estat sempre junts. Llavors, clar, has de fer una adaptació molt, molt bona, tal, anant a un col·le on ningú t'entén, tampoc. Llavors, clar, és la primera vegada, és molt complicada, i hem tingut la sort de poder estar en el cas de l'Artion des del primer moment de com arriba a casa, el primer dinar, la primera dutxa, el primer els regals, arriba i tenen ple de regals quan ell no està acostumat, no?, a aquest tipus d'opulències. I després, doncs, en el cas del gran, també hem pogut gravar el col·le, com estan al col·le, com va anar l'entrenament de futbol, no? Sopars, dinars a casa amb les famílies, trucades entre els germans un cop estan aquí, entre uns i altres, explicant-se com els hi va, i finalment vam poder fer una trobada molt xula entre tots els germans, un mes després que portaven aquí, o sigui, res, això ho vam gravar fa 2 setmanes, de retrobament, no?, i d'explicar-se aquest primer mes.
Perquè els germans estan en diferents famílies.
Sí, cada germà està en una família diferent. De fet, un dels germans ja no està amb la família que estava, ja està en un centre ara, perquè no ha anat bé amb la família, no sé ben bé el motiu. No és una de les famílies que jo havia gravat, per tant, no sé ben bé. Llavors, clar, això també és un tema, no?, perquè s'han apuntat moltíssimes famílies, però després s'ha fet d'una forma tan ràpida que no és lo normal. Normalment, pues, hi ha un procés d'escollir la de Gaia, no sé quantos, tal, i aquí... ha sigut molt ràpid perquè es necessitava ràpidament, però després potser hi ha famílies que no són idònies o famílies que un cop se n'adonen veuen que no... que això és tenir un fill durant X temps, però és tenir un fill igual que un altre i que... bé, igual no, segurament molt pitjor perquè té unes necessitats molt més fortes, no? I t'has d'involucrar d'una forma brutal. I llavors són decisions que normalment es prenen molt de temps, que aquí s'han hagut de prendre molt ràpid i que potser hi ha gent que no ho pot assumir.
Els germans ho han viscut de manera molt diferent, aquest procés. Es pot veure això en el documental? Si alguns estan més preocupats, altres estan més distrets...
Sí, jo crec que cada un té un perfil bastant diferent i inclús els germans bessons dels grans, el Sasha i el Vitalik, són molt diferents entre ells. I en el cas dels petits, doncs sí que a la filla pues, li ha costat més, ha tingut dies que ha plorat, que ha trobat a faltar la seva mare, que és normal. I en canvi l'Artion, el germà nen, diguéssim, doncs està més acostumat millor. No vol anar al col·le, no li agradava gens anar al col·le, però ara ja està més acostumat i està molt content amb la seva família. De fet, es veu el documental, com el primer dia està així amb els ulls oberts, que mira banda i banda, que no, sí, que no sap què fer, i a la següent escena ja el veus que està rient amb el pare, l'està fent broma, li toca la panxa, li diu que està gordo, vull dir, fa molta gràcia, ja tenen una relació amb el seu pare d'acollida, diguéssim, que diries que és el seu fill, o sigui, si no ho sabessis, i en veritat porten un mes aquí. Vull dir que és molt ràpid, tot és molt ràpid. I aprenen també l'idioma superràpid.
I això de tenir la mare i una germana petita allà a Ucraïna, com es viu?
Clar, doncs amb molta, molta pena, i saben que per sort no hi ha, i ara mateix no hi ha guerra en el seu país, o sigui, en el seu poble, però sí que hi ha sirenes tota l'estona, sí que... De fet, el motiu pel qual els van treure d'aquí els nens va ser perquè quan va haver-hi el míssil que va caure en una central nuclear fa ja diverses setmanes, doncs aquesta central nuclear està bastant a prop d'on ells vivien, i aquest va ser com el fet detonador de que van dir, vale, doncs els traiem ja, perquè no va ser el primer dia de la guerra que els van treure, perquè ells veien que el seu poble no és estratègicament interessant per Rússia, perquè té mar no sé quantos, un port o un aeroport o no. Llavors, dins de la putada que és, perquè el seu padrastre que viu allà amb el nòvio de la mare ha perdut la feina, no? O sigui, costa, són més pobres encara que ho són normalment, que ja és molt, però tenen la sort de que no hi ha guerra en el seu poble. Si en algun moment s'apropessin els russos en aquesta zona, doncs suposo que les famílies es plantejarien de fer alguna cosa amb la mare, però no és tan fàcil perquè la ONG el que pot fer legalment és portar nens cap aquí. Portar adults és una altra història i s'hauria de veure la manera.
Entenc pel que has anat explicant que aquests nens encara són aquí i que han tornat, no?, com han fet altres refugiats.
No. Ells no. La idea és que estiguin fins que totes, no sé si s'acabi o es calmi com més definitivament, i inclús segurament la idea, o sigui, normalment ells venen, els estius venen a, doncs, al juny i s'estan fins al setembre. Jo suposo que la seva idea, si tot s'ha normalitzat al setembre, seria que marxessin al setembre, i seria com una acollida que ha començat 3 mesos abans de lo normalment i s'estaran aquí bastant temps. Però suposo que no tindria sentit que marxessin ara al maig, si han de tornar al juny. Ja es quedarien fins al setembre o més, si de cop això durés molt i el seu poble s'haguessin apropat als russos.
Perquè la idea és que tornin quan la guerra hagi acabat o...
Sí,
o no és una condició, és una condició.
Sí, ha acabat o no sé, o has tancat d'una manera que ja no passa res, però... Perquè en el fons el que diuen, no?, molta gent de l'ONG, i que jo vaig poder veure quan vaig gravar el docu el 2015, és que ja estava en guerra el país, o sigui, Rússia ja havia envaït. De fet, el documental Sasha, que això també és veritat, ho volia dir, el documental Sasha es veurà al Sense Ficció just a l'acabar fugir. Ah, o sigui, el Sense Ficció sempre fa 2 programes, un que és el d'actualitat i un altre que té a veure amb el tema. Llavors serà molt interessant, si això no us ho havia comentat, que just a l'acabar tu podràs veure aquests nens que acabes de veure 8 anys abans, no? I en aquesta altra pel·li, Sasha, ja es veu el context de guerra, perquè era un any després de que hagués passat la invasió del Donbass i tal, i es veu com el Sasha es fa amic, nòvio, d'una nena de 8 anys, ell també en té 8, que ve de les, que és una nena que ve de la zona de guerra en un camp de refugiats que han muntat al poble del Sasha, Nicopol, es veu les notícies que només parlen d'això, o sigui, ells tenen clar que Rússia des del 2014 està ocupant un territori que era seu, llavors ja estaven en aquest estat de guerra i en aquesta zona ja hi havia, ara s'ha fet molt més gran, evidentment, però en la pregunta de si tornaran o no, potser tot acaba com estancant-se, no?, d'una manera com aquella, que és que Rússia es quedarà Mariupol, les ciutats que té ara, i Ucraïna haurà d'acceptar i callar. O no, ningú sap, la veritat que ningú sap.
I amb el Sasha, que potser és amb el que per edat pots parlar més de la situació, què et diu ell? Com ha vist aquesta invasió, aquesta situació? Té esperança?
Bueno, ells són uns... Això també és un debat que tenen aquí amb les famílies catalanes. Els dos grans tenen claríssim que volen anar a la guerra, a lluitar. Tenen claríssim que quan tinguin 18 anys, si això seguís d'alguna manera, ells volen anar a ajudar el seu país. Són superpatriotes, els Zelenskis, Déu, i el Putin és un fill de puta, en paraules seves, I tenen claríssim que volen anar a ajudar el seu país perquè és l'única manera i que és una injustícia. Llavors, clar, impacta molt des d'aquí, no? Els intenten dir, home, que no és tan xulo anar a la guerra, que no és les pel·lícules que mireu, perquè ells inclús els hi fa il·lusió, no? Perquè així sentiran com un protagonista d'una pel·lícula d'herois. I clar, això que pot fer molta gràcia d'escoltar-ho, però per les mares d'acollida, que és el seu fill, des de fa 10 anys, és duríssim, no? Va arribar a imaginar el moment en què va a la guerra i que pugui passar alguna cosa.
Tornar, que seria aquesta tercera part que estàs gravant ara i que esperes, doncs, diguéssim, concloure aviat. Això, hi ha alguna data que tu calculis que pugui sortir? Dependrà també de com evolucioni la guerra i el seu retorn a Ucraïna? Sí, no?
Sí, depèn totalment del mateix, de quan ells tornin. Llavors, quan ells tornin, o sigui, el que està clar és que vull gravar la tornada, no? O sigui, la mateixa road movie al revés, i en canvi de quedar-me aquí a Catalunya com ara uns dies, pues, fer el mateix al revés, quedar-me. I crec que serà superinteressant veure com és, no només el viatge, potser és el de menys, sinó com és arribar allà i començar de nou a un país pobre, destrossat, amb vies de comunicació que existien que ja no hi són, com comença la gent a reneixer, no? de les cendres, i encara que aquest poble no està destrossat, però, ostres, els de Kharkiv, Mariupol i tal, que el després és fortíssim. O sigui, l'ara és molt fort, però el després...
No, i seqüeles psicològiques, no?, també, part, de tota l'experiència.
100%.
Serà com una trilogia, ho interpretes així, diguéssim, amb Sasha, fugir i tornar?
Sí, seria una trilogia, tot i que els dos últims anirien molt enganxats, però sí, crec que serà molt interessant veure... De fet, ara la gent que treballa en el programa del Sense Ficció i tal, que s'estan veient els dos alhora, no?, diuen, hòstia, és que és superxulo veure els dos, entens moltes coses, hi ha moltes trames i converses que tenen reminiscències d'una pel·lícula a l'altra, i, bueno, i el context de guerra, que està a les dues superpresent. Potser més a la primera i tot, et diria.
Bé, doncs, aquest dimarts, el 26 d'abril, el Sense Ficció de TV3, Fugir primer i després Sasha, jo crec que una cita per... Amb la televisió pública i també amb la teva feina. Gràcies, Fèlix, per haver-nos vingut a presentar aquí a Ràdio Sabadell.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Merci.